Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Escala bonificarà entre el 75 i el 100% d'IBI de les famílies en situació econòmica i social més vulnerable i els propietaris que cedeixin habitatges per lloguer social. Les sol·licituds s'han de presentar abans de final de juny. És el tema d'obertura en aquest butlletí horari. Ara, en format breu, repassem aquest i la resta d'aspectes de l'actualitat local d'avui. El col·lectiu Temps de Dones de l'Escala demana rebatejar el carrer Garbí com a carrer Mercedes Vilanova. Consideren que les dones estan infravalorades al vialer local i demanen obrir debat per fer més visibles les dones i les seves feines. Aquesta setmana s'han obert les preinscripcions a l'Escola Municipal de Música, el Gavià, pel curs 2019-2020. Els interessats poden apropar-se a l'escola al llarg d'aquesta setmana, tots els matins i la tarda de dijous. El càmping Les Dunes, juntament amb l'escola de windsurf Facewind, organitza del 21 al 26 de maig el Campionat d'Europa de windsurf en modalitat freestyle, la disciplina més espectacular per a l'espectador. Enguany hi competiran fins a 27 windsurfistes i l'organització estima que serà un campionat molt obert. Recull d'agenda d'activitats, agenda de campanya i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui, on mantenint la tònica de cel serè tot el dia, demà entrarà algun núvol prim i poden pujar les temperatures. Això pel que fa a l'actualitat. Ara, magazín, el Far, queden la segona i la tercera hores. A la secció l'interactiu avui es parla de regeneració de plages amb l'ambientòleg Aaron Marcos, en Rafa Cerdà del CEAP, amb Toni Espanya, cap provincial de costes del Ministeri i la transició ecològica de Tarragona, i Marta Vall-Llosera, com a portaveu d'IA Eden, Salvem l'Empordà. Sabrem com ha anat la subhasta del peix a la Ràpita. A les històries de mar parlarem de l'exposició Navegants d'Aiguamolls, 2000 anys de secrets enfonsats, amb la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Geli. Secció gastronòmica, sopars cantats, Pere Veí a Palafrugell, amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Albert Gómez. I parlarem també de l'onzena mostra de cuines del món a Palamós, amb Natàlia Caselles, regidora d'Acció Social. Tot això pel que fa a l'actualitat, el punt de les 7, next vespre, amb Simanent, el punt de les 8, l'actualitat local i un nou lliurament de les entrevistes de campanya, avui en Extrems, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i un nou lliurament dels oficis del llibre, amb Judit Covenya Guàrdia, una mitjoreta més tard del que és habitual. A la franja musical, Sound System i Chelsea Hotel, per acabar amb les reemissions a partir de les 11. Per aquest ordre, amb el més calent a l'aigüera, l'informatiu i, altra volta, l'entrevista electoral. A totes i a tots us donem gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Encetant el que és per molts la darrera setmana d'estudis de l'any, de fet, a la meitat de gairebé d'aquesta setmana, i és que els que fan la selectivitat ja pràcticament aquest divendres, si no el divendres vinent, deixaran ja d'anar a l'escola, deixaran d'estudiar. A punt d'entrar ja en aquest període de festivals de final de curs que sempre ens toca i sempre és un plaer compartir, i que, bueno, del qual segurament en algun moment o altre del programa ens tocarà parlar-ne. Acceptem la segona hora, vinga, ens posem a la feina.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Josep Pitarch. Durant tota la setmana, Josep, el Josep ens proposa plats on els productes marins són l'ingredient estrella. De vegades són fàcils de cuinar, però de ben segur són molt saludables i gustosos. Avui ens fa una proposta nova.
Bona tarda. Avui cuinarem uns musclos al vapor, uns musclos del Delta de l'Ebre, tant val que siguin de la badia dels Alfacs com de la badia del Fangà. No tenen cap secret, és agafar la quantitat de musclos que consideréssim oportuna, depenent de la gent que siguem, i simplement, tal com estan, els poséssim dintre d'una olla i esperar que vagin obrint-se i que vagin amollant la seva pròpia aigua, aigua de la mar. I són uns musclos, ja us dic, que si són d'aquest terreno, d'aquest territori, tenen un gust molt, molt característic. Per tant, jo personalment només el serviria així, al vapor, amb el seu propi gust i cuinat amb la seva pròpia aigua. Ara bé, també és veritat que hi ha gent que li agrada posar una picada d'all i julivert o, per exemple, també passar-los per una salsa romesco. Si us atreviu a fer la salsa romesco, perfecte, necessiteu tots els condiments, ja sabeu, l'ametlla, la tomata, l'all, però també per als que aneu una mica malament de temps, una bona iniciativa seria apropar-vos al supermercat i comprar ja una salsa romesco d'aquestes que ja estan fetes. No obstant, torno a insistir, si són musclos del Delta de l'Ebre, no cal cap salsa, amb el seu propi gust passareu molt bona estona.
Doncs et farem cas, anirem a buscar la salsa i si no intentarem fer-la nosaltres. Gràcies, Josep, demà més.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs crec que se n'ha fet més soroll que no pas realitat. El pescaturisme és una proposta que, de quan hem parlat a la ràdio molts mitjans i en moltes ocasions, nosaltres també, i de la qual segur que n'he sentit a parlar en moltíssimes vegades. Però la sensació és que no acaba d'arrencar la proposta del pescaturisme. Sí que ho fan en d'altres llocs de l'Estat, a Castelló, per exemple, i València els hi funciona molt bé, però a Catalunya sembla que la cosa no acaba de girar, de voltar rodona. Avui en volem parlar del pescaturisme, intentar saber les dades i les raons per les quals a Catalunya, després ho confirmarem, de que la cosa no acaba de funcionar massa bé. I per començar, si us sembla, anem cap a l'Empordà, perquè la Cristina Cantal ja ens espera. Cristina.
Parlem de pescaturisme i per fer-ho anem cap a l'Alt Empordà, més concretament a Llançà, on en Jaume Cavall, patró de l'embarcació Costa Mediterrània, porta 5 anys fent aquesta activitat per a totes aquelles persones que es volen convertir en pescadors i pescadores per un dia. Bona tarda, Jaume.
Hola, molt bona tarda.
Explica'ns, en què consisteix la pescaturisme?
Això consisteix en venir a passar una jornada amb nosaltres, fent de pescador o de turista, de tenir les dues opcions. Hi ha gent que ve i solament de mirar la feina que fem i fa botes, i d'altres ens ajuden amb la feina i com un mariner més.
Per tant, dius que us venen acompanyant la vostra jornada, eh? Si feu 12 hores, aquestes persones passen 12 hores a sobre l'embarcació. Quina durada té, més o menys?
Sí, efectivament, 12 hores, però de comptar que mitja hora abans ja ens trobem per pujar a bordo, se'ls fa una explicació, se'ls presenta la tripulació i desmarrem. I després, quan arribem, són més de 12 hores, perquè quan arribem els fem una visita a la llotja. S'acaba la jornada, s'acaba cap a les 7 de la tarda, 6 i mitja, 7 de la tarda.
És una estona llarga, eh? Realment, sí, sí. Com ho viuen les persones, doncs, que opten això de voler veure realment com és l'ofici de pescador, doncs, durant això, 12 hores, tot una jornada pesquera?
Sí, doncs, tothom, que els agrada molt, tothom, i estan entretinguts tot el dia, perquè estan, quan sortim, fem un cafè, després veuen com calem la xarxa, després fem un esmorzar. L'esmorzar ja és un esmorzar de forquilla, peix a la planxa o fideuà, o que sigui, després llevem, al cap de 3 o 4 hores ens ajuden amb la feina, el que vol. Estan allà triant el peix i després els hi fem el dinar. El dinar fem arròs o suquet o el que vulgui cuiner. I s'estan al pont amb mi. Els explico tot el funcionament dels aparatos i tot el que esquem, principalment les camarlans, nosaltres. I és això, la jornada és entretinguda, no hi ha pas temps per avorrir-se.
Per tant, viuen l'experiència, podríem dir ben bé, el complet, fins i tot el que és la cuina a bord amb les pesques del dia.
Sí. Ells mengen amb nosaltres, n'hi ha que mengen a la cuina i n'hi ha que, si no es veuen en corpa, que tenen por de marejar, mengen al forn amb mi o inclús coberta, si és bon temps.
Com bé deies al principi, realment reaccionen bastant bé, no?, en aquesta activitat, els hi agrada. Què és el que t'has trobat que més fascina a les persones, doncs, que opten a fer pescaturisme?
Els ranxos, el menjar. El menjar és el que la majoria de la gent disfruta més.
El menjar a bord que cuineu vosaltres?
Sí. És la majoria... N'hi ha que no, però la majoria opten perquè quan se'n van els hi faig una petita encosta per millorar, no? I la majoria amb el menjar es tiren.
I realment es donen compte, no?, de l'odura, no?, que és la feina del pescador i de tot el que comporta les llargues jornades, el fred, la calor, depèn de l'època, no?, de l'any, i tot el que s'ha de fer a dalt de la barca. T'has donat compte del desconeixement que hi ha en aquest sector?
Sí, no ho saben pas. Bueno, tu, ara actualment, antigament era molt més dur, s'ha modernitzat molt tot el sistema, quasi tot està automatitzat, però el problema són les hores que passem allà. No és que sigui la feina, perquè estem moltes i moltes hores fent de 6 a 6 i dos dies a la setmana fent de 2 a 6 de la matinada. Avui mateix hem sortit a les 2 de la matinada. Però la feina són temps, no és pas que sigui dura. És l'horari que les tantes hores que estàs a bord.
Carai, sí, és que són uns horaris complicats. A més, hi ha un nou real decret d'aquest abril, d'aquest 2019, per regular l'activitat precisament del pesca-turisme. Com us afecta?
El 2013 la Generalitat ens va donar l'oportunitat de poder fer aquesta activitat i a partir de llavors cada any ens han anat tallant més les ales i al final, no sé, sembla que com si no ens ho volguessin deixar fer. Inspeccions, accés per minusvàlids, vull dir, unes tonteries que ha fet aquest Real Decret, penso que no està mai a bord d'una embarcació.
Aquestes coses passen sovint, eh? Que qui realment aplica lleis sobre el terreny és una persona que no ha trepitjat el terreny.
Sí, perquè hi ha, bueno, unes coses, unes barbaritats han fet. I no sé, ara estic pendent, ja hauria d'haver començat l'1 de maig i ara encara estic baix tenint una inspecció per poder-ho fer i ara encara m'han donat la resposta. I l'any passat era a principis de juny que em van donar el permís. El 2013, que va ser el primer any, fins al juliol no em van donar el permís. Cada any ens van buscant més lius.
Que realment us posen moltes traves, doncs, que fins i tot t'estan això, no?, fent començar molt més tard aquesta temporada. I, per exemple, una de les coses que diu aquest nou Real Decret és que no es pot exercir l'activitat pesquera a les persones que van a bord. Això és una cosa que fins ara es feia?
Sí. Bueno, participaven amb la feina, ara no ens ho deixen fer, això. Ho diu aquí, no sé. Jo el que entenc és que no poden participar amb la nostra feina. Vull dir, nosaltres jo els deixo participar amb la feina quan veig que no hi ha cap perill. Vull dir, a més, que no els deixem venir mal temps, quan ja hem llevat tota la xarxa i tot, que ja està tot clar que no funciona cap maquinària, després els deixo baixar i es posen a treballar amb els mariners, a triar el peix i a netejar... com un mariner més.
Ja, per tant, no amb aquest nou Real Decret han de ser només observadors, sembla.
Sí, és que s'aplica així. Sí. Ara estem pendents de veure... Hem fet unes queixes i a veure que, on acaba tot això.
Bé, doncs esperem que realment rebis ja ràpidament la resposta, que pugui començar aquesta temporada de pesca-turisme. Per aquelles persones interessades, doncs, que vulguin venir-ho a practicar aquí dalt a Llançà, com s'han d'apuntar?
Tenim una pàgina de Facebook i Instagram, és pesca-turisme Llançà a Costa Mediterrània, i si entren allà i al meu telèfon no hi ha cap problema, l'hora que sigui, fins a les 10 i mitja o les 11 de la nit estic operatiu. Després fins a les 4 de la tarda no tinc pas cobertura normalment, 4 i mitja de la tarda no tinc cobertura, però si truquen, jo normalment aquesta temporada que fem pesca-turisme, si veig la trucada ja els truco jo, si trucada i no he pogut agafar el telèfon.
Perfecte, Jaume, doncs esperem que us posin facilitats i que aquesta temporada vagi molt bé i que la puguis començar ja ben aviat.
Vinga, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A reveure. Gràcies, Jaume, gràcies, Cristina. Per tant, complicacions al pescaturisme, com a mínim a l'Empordà. Coneguem com funciona a altres zones de l'Estat, i en concret a altres zones de la Mediterrània. Perquè a Castelló hi ha una embarcació que es diu El Paraíso de Castelló, on hi ha la quarta generació de pescadors de la família, que és de, procedeix de Penyíscola, i on bueno, fan també aquesta experiència del pescaturisme, però jo crec que ho fan ja, diguéssim, d'una manera molt, molt preparada i de fet, molt, molt estudiada. Saludem a aquesta hora de la tarda el Pedro Guzmán. Pedro, molt bona tarda, benvingut.
Hola, hola, bona tarda.
Escolta, vosaltres, de fet, els oferiu fins i tot un lloc on puguin prendre el sol mentre sortiu a pescar.
Sí, sí, de fet, clar, a veure, així a l'embarcació nostra tenim, diguem, el que és la coberta de treball i una segona coberta, i a la segona coberta està de dalt, que no hi ha maquinària i no se treballa ni res, doncs pues, si el que vulgui això, quan fa bon horatge i això, doncs pues, pot assentar-se ahí a prendre el sol, a relajar-se. També és una plataforma molt bona per fer reportatges fotogràfics, per si n'hi ha galfins per ahir, avistem galfins a vegades i tot això.
Ara m'expliques com us va a vosaltres l'experiència, però per conèixer i per tenir una visió més àmplia, si et sembla, incorporem també, que en aquest sentit, propostes de les Illes Balears. Ivan.
Doncs sí, perquè allà el pescaturisme, a diferència de Catalunya, sí ha aconseguit fer-se un lloc. De fet, des de la startup mallorquina, encarregada d'impulsar aquesta activitat, el pescaturisme, s'han mostrat molt satisfets amb l'èxit que està tenint. Si mirem les dades, van tancar el 2018 amb un augment del 50% en turistes i sortides. En parlem amb la directora de comunicació de pescaturisme a Mallorca, Helena Rubí.
Helena, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda i benvinguts a tots i moltes gràcies a tota l'audiència també.
A vosaltres, tu com en Pedro, per atendre'ns. Escolta'm, en el cas de Mallorca veig que està tot molt ben organitzat.
Bueno, ha costat, eh? No ha estat molt senzill, ha costat pràcticament 2 anys de tramitacions i d'esperar a lo que era la part normativa, burocràtica i de més per aconseguir les llicències. El que hem fet nosaltres aquí, a diferència d'altres experiències nacionals, com comentàveu, és que nosaltres hem creat una plataforma per ajudar els pescadors a solucionar tots els problemes que han sorgit a la nova normativa. Per una part, la normativa, la tramitació de sol·licitar la llicència, perquè era molt complicada, era una activitat i Capitania Marítima pues, posava unes dificultats d'unes mesures de seguretat difícils, s'havien de, per exemple, portar dibuixos de l'embarcació posant aquí on s'haurien els turistes i de més. Nosaltres els hem arreglat tot perquè no se preocupassin, i una vegada s'han aconseguit les llicències, nosaltres el que portam, com que nosaltres no som pescadors, sinó més bé pues, una plataforma tecnològica, som una empresa, una start-up, a un parc tecnològic d'aquí de Palma, el Parc Vic, sí? I el que hem de portar coneixement a nivell de màrqueting i de comercialització a l'estranger. Wow. Bueno, l'experiència, quan tu uneixes un producte tan autèntic com la pesca tradicional professional amb una demanda turística cada vegada més creixent del nou viatger, pues, la veritat és que el resultat ha estat, com comentaves, molt, molt exitós, i estem molt contents de veure l'evolució que està tenint. Ara som referent a nivell nacional, tenim 30 embarcacions en llicència, Mallorca i Menorca, i fa 4 mesos s'ha obert la plataforma aportant aquestes petites experiències de pescadors particulars que vulguin pujar amb nosaltres i fer pescaturisme a tot Espanya.
Déu-n'hi-do. Pedro, vosaltres a Castelló, com és la vostra experiència? A Mallorca veig que és absolutament exitosa. A Castelló com us va?
Pues així, desgraciadament, no tant, perquè, a veure, primera, no és un lloc turístic com pot ser les illes. I segona, pues, perquè estem començant i no tenim l'apoyo institucional que jo veig que tenen ahí en Mallorca. A banda dels hàndicaps normals que tenim, pues, de que és entre setmana, que n'hi ha que matinar, que depenem del temps i tot això. Així, de moment, mos costa molt arrencar. I també necessitaríem pues, algo més de visibilitat en els mitjans de comunicació, que aprofito ara per donar-vos les gràcies. No. I això.
No, vosaltres, per la veritat és que ens agrada d'alguna manera recollir les experiències i escoltant-vos, jo crec, vaja, després d'escoltar el que explicaven des de l'Empordà, de parlar amb tu i de parlar també amb Helena, crec que, sens dubte, el millor lloc és Mallorca i el pitjor l'Empordà. És a dir, aquí a Catalunya encara estem molt més a les Besòroles que no passa a Castelló. Aquesta nova normativa, ara pregunto a Helena, però Pedro, aquesta nova normativa us ha generat molta despesa i molt esforç i molts maldecaps o no?
Bueno, sí. Nosotros...
Ah, bueno, perdó.
Bueno, no, Pedro, primer, i després Helena, sí. Va, si us sembla.
Sí. Bueno, sí, claro, despesa, sí que és despesa, perquè, clar, a veure, hem tingut que comprar balses salvavides, hem tingut que comprar xalecos salvavides, han tingut que reformar, fer unes xicotetes reformes a bordo, o sigui, sí, després sí, i de moment, pues, resultats encara no, la veritat que no n'hi han. Ara sí que tinc que dir que tinc la satisfacció personal de veure que els turistes que venen se'n van molt satisfets en l'experiència.
Helena, què comentaves, digue'm?
Estic totalment d'acord amb el que diu en Pedro. És algo que t'ha costat 2 anys, has fet molt d'esforç i inclús moltes vegades pues, tirar-se a tabeola i dir no, això no sortirà, perquè la inversió que ha de fer el pescador és bastant important. Ja era, i amb la nova normativa que està ara recient aprovada, ho serà molt més. És a dir, inclús nosaltres tenim encara pues, una pega més gran, i és que aquestes 30 embarcacions que ja tenen llicència, si ara no compren el nou material que se reclama, podran perdre la llicència. Nosaltres confiem, igual que diu en Pedro, en les ajudes de l'administració a nivell de, tant a través d'Esgalp o a través de cofradies, o de, aquí en el nostre cas no tenim Galp a Mallorca, la Direcció General de Pesca, de qualque manera se'ls ha d'ajudar, perquè el verdader esperit de pescaturisme era aconseguir un complement econòmic per la supervivència del sector. No és un producte turístic. És un complement perquè ells puguin seguir fent la seva feina i nosaltres menjant peix fresc autòcton. Claro, si per part de Medi Ambient i Pesca no ajuden a que aquesta normativa que ha fet una altra institució, que es Foment, això se pugui desenvolupar, pescaturisme morirà. O sigui, haurà tingut èxit i en un any morirà. I a més, perquè els pescadors no poden assumir el cost d'aquestes noves unitats d'emergències i salvament.
I a més, hi ha una altra qüestió aquí, n'afegeixo dues, no sé, i és tanta normativa acaba desnaturalitzant l'activitat. És una de les gràcies, és una mica des de l'Empordà, que vosaltres ho heu millorat en aquest sentit, Pedro, bueno, doncs, aportant aquesta zona de prendre el sol, però una de les gràcies és poder ser-hi veient realment com es treballa, la que comencem a posar normatives, material, equipaments, limitacions, vostès doncs no poden estar aquí, vostès només poden estar allà, es desnaturalitza per entendre'ns l'experiència, no?
Sí, aquí està. Sí. Bueno, estem d'acord. Jo crec que tant l'experiència d'en Pedro com la nostra és que quan més autèntic i més natural és quan realment el turista disfruta. Jo he tingut oportunitat d'embarcar en famílies i veure els nins, el que aprenen els nins, el respecte al medi ambient, el respecte a la natura, tot això no se pot desvirtuar. Ha de ser com és.
Sí, sí. Pedro, què anaves a dir? Què anaves a comentar?
Sí, bueno, sí, lo mateix, que ell té el turista lo que vol, pues, és ser un poc mariner per un dia. Està així, està, pues, sobretot quan estem triant el peix, està ajudant-nos triant el peix i estar ahí, pues, està a primera fila. Això és lo que els agrada. I quan fem el ranxo també, pues, està allí, quan fem el ranxo, quan estan limpiant el peix, pues, explicar-li com se limpia este peix i tal. Tot això, està, pues, això. Clar. Això volen.
Ara que els limites, mal assumpto. Escolta'm, i l'altra qüestió és, tota aquesta normativa, és a dir, balses, xalecos, es justifica? És a dir, queda justificat o és excés de prevenció?
Home, jo crec que és una barbaritat, perquè, per exemple, mos fan portar el 200% de lo que faria falta per tot doblat, i això és una barbaritat. Després és que tindre en compte que totes aquestes balses, els xalecos, cada any tenim que revisar-los, això és un gasto també. Vull dir que si venen, per exemple, nosaltres que tenim estatxet, doncs pues tenim que portar balses fa 14 chalecos, el doble, o sigui, és un gasto un poc superfluo, crec jo.
Estic d'acord. Perdona, i m'agradaria afegir algo. Sí. Aquí a Mallorca, com comentava antes Sant Pedro, som una zona molt turística, i el que no té sentit i no és coherent és que els pescadors, que són professionals de la mà, se'ls demanin aquestes coses per als viatgers i després vegem els party boats. No sé si sabeu els party boats són 400-500 persones borratxes sense xaleco ballant damunt d'una golondrina. Bueno, nosaltres li deim golondrina. És a dir, que a vegades no es coherent altres activitats nàutiques. Les poques mesures que se'ls exigeixen i un pescador professional que l'únic que vol és un observador que l'ajudi a sobreviure, quan no pot sortir la meitat del mes i no pot pescar, pues, que pugui tenir aquest complement. I ja te deia, en el final, si això no té una ajuda per part de pesca, morirà.
Doncs, escolteu, m'heu ajudat molt a entendre la situació. Us agraeixo molt que m'hagueu atès. T'agraeixo molt, Helena, i us felicito a la gent de Mallorca per la iniciativa. I estarem prenent moltes nota gràcies. I aprenent. Que vagi molt bé, Helena Rubí.
I a veure, quan pegues un bot a les illes, per provar-ho.
Vinga, va, doncs va, ja hi pots comptar. Ja et trucaré, vale?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Helena, que vagi molt bé. Pedro, una abraçada ben forta també i que vagi molt bé. Aviam si som capaços de superar-ho, tot això.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per atendre-m'ho.
A vosaltres per fer-nos cas a la gent del Far. Que vagi molt bé. Fins després.
Vale, gràcies.
A reveure. Aquesta és la visió que en tenen des de les Illes i des de Castelló, però no ho deixem aquí. Nosaltres ens aturem 3 minuts i tot just després seguim amb més exemples.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Treballarem per la cohesió i la interculturalitat.
Necessitem desestacionalitzar la feina. Volem espais de memòria i patrimoni.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'escala.
Un. Volem decidir.
Dos.
Canviem de sistema.
Tres.
L'habitatge és un dret.
Quatre.
I la sanitat també.
Cinc.
Dones lliures i valentes.
Sis.
I treball de qualitat.
Set.
Ens volem de tots colors.
Vuit.
Preservem el nostre entorn.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Sé que tu també ballaràs encara que no em sàpigues. No, no diguis que no. Això és el puto ventilador. Legalitzant a l'estiu, això és el que a mi m'agrada. Samarreta de tirants i l'empeny tota salada. Sona Mataró, sona Terra Ferma, Rumba Major,
Rumba Major.
Sona Tarragona, sona Rosselló, sona Catigades, Rumba Major.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Coneixent diferents experiències del pescaturisme, home, sens dubte la millor, la de Mallorca, més organitzada. Déu-n'hi-do també com s'ho corren a Castelló, a l'hora d'oferir a la gent. Però certament, amb això tenien tots raó, és a dir, el pescaturisme es va plantejar com un complement a la pesca per acabar d'ajudar el sector pesquer, i ara sembla que sigui l'objectiu final d'alguna de les embarcacions. Però hi ha més experiències, i en aquest cas retornem al nostre país i les coneixem. Algunes d'elles ens porten a la zona del Delta de l'Ebre, Judit.
Sí, perquè el pescaturisme és un dels atractius que ofereix el territori als turistes, i una de les activitats que hi ha és la de demostracions de pesca artesanal que ofereix l'Oficina de Turisme de la Ràpita, i una altra que és novetat d'enguany, com és la ruta a la Pantena. Per saber-ne més parlem amb Jordi López, tècnic de l'Oficina de Turisme de la Ràpita i coordinador de l'estació nàutica també de la Ràpita.
Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies per atendre'm i bueno, per fer-me aquesta petita entrevista.
No, és un plaer donar a conèixer iniciatives que funcionen i d'altres que s'afegeixen en el món del turisme i en el món de l'oferta, no? De conèixer també les Terres de l'Ebre. Com són aquestes ofertes? Explica'ns una mica en què consisteix cada una d'elles.
Bé, doncs amb el tema de la pesca tenim dos línies de producte. Una que és la pesca artesanal dins de la badia dels Alfacs, que com sabeu és un espai marítim molt gran, són 6.000 hectàrees de mar, diguem, quasi tancada, que permeten doncs una forma molt relaxada, molt calmada i amb molt poca profunditat apropar-se als espais de la Punta de la Banya, on els pescadors doncs practiquen algunes de les tècniques ancestrals, com per exemple l'encerclament amb xàrcies, no? On poden fer doncs la pesca amb les mans, no? Es poden agafar els peixos de la xàrcia i s'explica tot el procés de la pesca. I l'altra opció seria ja a terra, en una de les pesqueres més curioses que tenim al país, que és la pesca de la Pantena, que és la novetat d'enguany, i que també doncs està tenint molt bona acceptació, perquè també és, doncs, bueno, consisteix bàsicament en pescar junt amb els pescadors de la cofreria Sant Pere. Ara mateix estan pescant crancs blaus, però també tot l'any pesquen a la sortida de l'Encanyissada, que és la llacuna més gran del Delta de l'Ebre, que connecta amb la badia, i allà hi ha una tècnica ancestral, que és la Pantena, sí. Que fem la idea, és com un gegant, però els peixos han de passar per sortir, i era allí on els pesquen també d'una forma molt artesanal, i com us dic, fa més de 900 anys que estan fent aquesta tècnica, i per tant doncs, també podem conèixer-ho de primera mà acompanyant-los a la seva feina, no? I bé, doncs són aquestes dues línies, tant a la badia com a l'Encanyissada, aquí al Delta de l'Ebre, aquests dos productes que tenim, i de veritat que estem molt contents perquè té molt bona acceptació per part del públic.
Jordi, referent a la primera proposta que ens explicaves una mica, que és la d'embarcar-se, per entendre'ns, a vosaltres també us afecta o aquest nou Real Decret que regula les normes de seguretat?
Sí.
I com heu ventat això? Sí. Perquè hem pogut parlar en diferents zones del país, no? Fins i tot de l'Estat, i bueno, arreu estan molt queixosos, i arreu els ha suposat una despesa econòmica important.
Sí, de fet aquí hi ha, bueno, el que us comentava, tant la ruta de Pantena, com es fa caminant pel costat de la llacuna i després es pot accedir per una passarel·la damunt de l'art de pesca, doncs no hi ha cap problema perquè no s'ha d'embarcar. I per la part de lo que són les demostracions de pesca a dins de la badia, com ho estan fent? Doncs bé, també tenim la sort que hi ha sortides i lloguers turístics d'embarcacions que doncs permeten que els turistes puguen anar amb una embarcació de lloguer sense titulació, o bé amb una golondrina que els deixa a la Punta de la Banya, i el pescador ja els rep al lloc proper on es fa l'activitat, i poden també anar a peu caminant fins al lloc on es fa, per la poca profunditat que té la zona. Per tant, és un espai bastant privilegiat que permet fer aquestes activitats de demostració de pesca sense la característica d'haver d'embarcar doncs això, no? I navegar moltes hores, que seria són altres modalitats de pescaturisme, d'acord? que no intervé d'alguna forma tant la part de navegació, i que això sí que és veritat que no s'ha acabat de desenvolupar aquí la Ràpita, potser perquè, com tu molt bé dius, doncs les dificultats de materials de seguretat i de més, no? I del decret i tal, doncs fan que de moment els pescadors d'arrastre, no? de moure, doncs encara no estiguen, però nosaltres no tenim constància des d'aquí que es faci, no? I també la ràpita és que és un cas molt, molt peculiar, perquè sí, a part de les demostracions de pesca, el turisme també s'inclou el turisme aqüícola. I com sabeu, també tenim les muscleres, i clar, les muscleres al final és pesca-turisme també, i com sabeu també, pues, bueno, no sé si algun que no ho coneix, però realment s'ha convertit en un atractiu, podríem dir, primordial, no?, de la badia i de la ràpita i del delta, poder navegar i arribar fins a les muscleres i conèixer allí el procés de cultiu, de com s'elaboren, no?, com se recullen, tota la vida que es genera al costat de l'agricultura i de les ostres i dels musclos de la badia, no? Per tant, sí que tinc que dir que en aquest sentit som coneixedors de les dificultats que hi ha. Tant de bo fos més fàcil, no?, per als pescadors de barques grans, no?, poder sortir, clar, també amb turistes, però clar, sí que és veritat que al tindre aquesta badia, doncs ens permet d'una forma molt més fàcil fer activitats de pesca tradicional, per el que us comentava, no?, per la distància que tenim, pels serveis turístics que existeixen, i d'aquesta forma s'ha fet una col·laboració més estreta en el sector turístic.
Hi ha demanda de turisme pesquer? És a dir, hi ha un escreix de gent que demandi aquest tipus d'activitats?
Clar, quan nosaltres aquí a l'oficina oferim la idea de pescar, no?, o de ser pescadors per un dia, veiem, no?, percebem un atractiu, no?, percebem que hi ha una cerca d'activitats que podríem dir autèntiques, no?, que podríem dir d'alguna cosa que puguem aprendre, que puguem fer, i que no sigui una activitat turística, merament, no? Per tant, en aquest sentit sí que li percebem l'interès. Clar, cal veure si els productes, doncs, a nivell de preu, d'horaris, de facilitat de tots els públics, fan que també el client acabi comprant o no aquest producte. Clar, en aquest sentit, nosaltres, com tenim productes que són molt, molt atractius a nivell també de preu i d'horaris, doncs realment hi ha, i el tema muscleres, doncs és un tema que realment, doncs, destapa molt d'atractiu, i quasi el 70% de totes les peticions que tenim aquí a l'oficina de turisme estan relacionades amb les muscleres, no? I això ha generat una indústria, no?, al seu costat, que és boníssima, no?, i que realment ha sigut un regal, no?, aquest decret de pescaturisme per a nosaltres. Però torno a dir, és per la característica aquesta singular de la badia, i de no només dedicar-nos a un tipus de turisme pesquer, que seria el de navegar amb les barques de bou, sinó desenvolupar tot el que són les demostracions de pesca, no? I en aquest sentit, per exemple, la ruta de la Pantena, doncs el que fa és això, és veure com viuen aquests pescadors a la seva cofradia, com s'organitzen, com fan la pesca, i a partir d'aquí, doncs, clar, es facilita molt més el fet de que sigui un accés, no?, un accés molt directe, caminant, no?, fins i tot, no?, i poder fer un producte, doncs, amb un preu molt atractiu i una visita curta, no?, de 2 hores.
Clar, és una mica, no és ben bé la filosofia inicial del pescaturisme, que era aquella activitat turística que havia de servir per complementar una miqueta el dia de treball del turista. En aquest sentit, vosaltres, per les característiques i la casuística de les Terres de l'Ebre, doncs heu reconvertit en un complement de la resta de les propostes turístiques que hi ha relacionades amb el territori.
Bueno, jo no ho diria ben bé així, perquè realment per als pescadors, l'empresa que tenim, R-Pesca, que fa demostracions de pesca artesanal a la badia, que us comentava abans, ells són pescadors i ells se dediquen a pescar. I per ells el turisme és un complement, no? Per als productors de moluscos, doncs també. I per aquest sentit, per a la cofradia Sant Pere, que ara comencen amb aquesta visita a la Pantena, doncs òbviament no viuran del turisme. És a dir, això és una cosa molt complementària per a ells, però que més enllà del tema econòmic, jo sí que voldria posar l'accent en que quan el més important que hem detectat en aquest sentit és el fet de posar en valor la professió del pescador, no? És a dir, l'altre dia vam estar amb uns operadors que van vindre d'Itàlia, i quan els guies nostres, els pescadors, explicaven tota la pesca de la Pantena, la passió que ells hi posen, comentaven, no?, és que la il·lusió que ha generat poder explicar això i veure que els visitants ho admiren i es queden sorpresos i s'ho passen bé, a més també suposa ficar en valor la seva professió, i els dona, ja no és per diners, és a dir, si ho fan no és tant el que poden guanyar econòmicament, sinó
perquè tenen un benefici, diguéssim, emocional també, no? De veure que la seva professió doncs, té una importància i que la gent ho admira, no? I això ho hem vist, ho estem veient amb alguns pescadors, que l'altre dia comentava la dona d'un d'ells, no? Dels que fa la guia, diu, és que des que fa les visites està il·lusionat, té ganes, només pensa en fer vindre la gent, i realment doncs, això és el que a nosaltres ens ompli, no? De satisfacció, de dir, bueno, que realment no és un producte més, i no és només un tema lucratiu de buscar benefici econòmic, no? Jo crec que això també és una cosa que s'ha de ficar molt en valor.
Doncs, escolteu, aquells que no conegueu encara el Delta de l'Ebre o els que el coneixeu, però bé, teniu encara moltes coses a descobrir, doncs potser una d'elles és precisament qualsevol d'aquestes activitats relacionades amb la pesca. Des d'aquí us animem a participar-hi, a baixar i a... Jo sempre dic baixar, em perdona, Jordi, però jo sempre m'ho miro.
No.
Per mi, anar cap a Tarragona és baixar i anar cap a Girona és pujar. Ja em perdonareu.
No problema. La qüestió és que vingueu.
Exacte. Bueno, baixeu, pugeu, feu el que vulgueu, aneu a la ràpida i gaudiu de les activitats que van relacionades amb la pesca. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i bona feina, Jordi. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i sereu sempre benvinguts. Gràcies a tots.
Gràcies, a reveure. Doncs el pescaturisme vist des de diferents vessants, des de l'Empordà, una barca com ens explicava la Cristina, una altra embarcació a Castelló, aquesta iniciativa d'aquesta start-up mallorquina, les Terres de l'Ebre, que en això tenen una visió un tant diferent. Bé, doncs són quatre visions diferents d'una iniciativa que esperem sigui prou interessant com perquè durant aquests mesos d'estiu, com a mínim un o dos dies, doncs tingueu l'interès de conèixer la pesca. Aviam si entre tots la coneixem i la mantenim, li donem una vida futura.
Segueix la llum del far.
Ah. Aleluia. Ha arribat el moment. Ara dèiem que som una mica com el Leonard Cohen aquí, la gent del far, eh? Ha arribat el... Bueno, doncs com el Sabine abans, quedem més casolans. No. Més casolans en Sabine. No. Ha arribat el moment de parlar amb... Bueno, que, Ivan, que presentis l'Aaron, que ja és que toca.
Sí, això. Sí, ja el tenim aquí, t'estem escoltant,
molt
com
bé.
Tantes.
No,
ell
no
és
cal,
més
no
de Sabine, eh? Tens pinta de Sabine, tu, Aaron?
Jo?
Bueno.
Ah. No sé dir-te si és el meu favorit.
Jo t'hagués dit Toni, si no...
Sí. Toni Ronald, el paio de també, eh? Bueno, va, ja ho farem. Endavant,
sí, ja ho farem. Avui, en tot cas, no parlem de Sabine, parlem d'accions ambientals, d'adequacions ambientals, que en aquest cas està fent el nostre col·laborador, l'Aaron Marcos. Ell està duent a terme aquest pla de gestió que parlàvem fa uns mesos, al gener, quan encara era una idea embrionària, doncs ara ja ha començat a fer-se visible aquestes mesures del pla de gestió i avui l'Aaron doncs, ens vol explicar una miqueta què és el que s'està fent a la desembocadura del riu Foix. Aaron, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Abans de començar a parlar d'aquestes mesures que s'estan fent a terme, explica'ns una miqueta, recorda'ns en què consistia aquest pla de gestió de la desembocadura del riu Foix.
Bueno, un pla de gestió de qualsevol espai natural és un pla que ronda, té una trajectòria, no? I ronda envoltant els 5 anys, depèn molt del parc i de la zona i tal, però en el cas de Cuvier és un pla de 5 anys, un pla on defineix una orientació que ha de tenir espai, o sigui, bàsicament defineix on estem i defineix on es vol arribar. Sempre als tots els plans de gestió hi ha unes guies, uns estàndards europeus que s'han de seguir i bàsicament sempre, evidentment, en un espai natural és avançar cap a la recuperació d'aquest espai natural, com entenem que un espai natural és una zona, això és una cosa complexa que a vegades s'ha d'explicar, una zona reservada, espai natural, no estem parlant de parc nacional, etc. Espai natural és un espai on està reservat a la flora i la fauna, però que es permet a l'ús públic, sempre respectant aquest principi de la conservació de la natura.
En tot cas, finalment s'ha posat en marxa aquest pla. Aquestes darreres setmanes hem vist a començar a treballar a la desembocadura del Foix. Quines són les primeres mesures, les primeres accions que s'estan duent a terme a la desembocadura?
Bueno, el pla de gestió es porta redactant pràcticament un any i mig. Sí que és veritat que l'any passat, al voltant del gener, es va fer una primera prova pilot per definir alguna cosa de vegetació i tot seguit es va començar a redactar aquest pla i aquest pla es va acabar aprovant a Junta de Govern Local, no recordo exacte el dia, però està aprovat per la Junta de Govern Local, i el que estipula aquest pla és aquesta sèrie d'accions i les prioritats d'aquestes accions. No? Llavors, en les prioritats, en les més importants, diguéssim, són tres vessants, no? La recuperació del bosc de ribera del riu Foix, que això és imprescindible, que és un projecte que ja s'està redactant, perquè el pla de gestió marca la guia, però no desenvolupa el projecte en si, no? I és un segon projecte que s'està desenvolupant, a més que va vinculat a una subvenció de l'ACA, molt interessant. Després és l'ordenació de l'ús públic. Que què vol dir l'ordenació de l'ús públic? És que, com hem dit, aquests espais naturals poden ser gaudits per la gent, però ordenar l'espai públic no vol dir limitar-lo, sinó que simplement diu això, ordenar-lo. I en aquest cas concret, i el que la gent pot veure a dia d'avui ja, que és el primer que es transmet del pla de gestió, és la passera que s'està fent de banda a banda del passeig. Per què aquesta passera? Doncs perquè, diguéssim, facilitar el pas de la gent i canalitzar-lo, no? En aquest sentit. Realment la superfície visitable es reduirà molt poc, sí, em sembla que són uns 60 metres quadrats que estaven abans disponibles, que ara no estaran, però és un simple fet, és que és el mirador que hi ha entre Pont i Pont, que aquest sí que quedarà tancat perquè allà era un punt on la gent donava molt d'aliment als animals, era un punt molt sensible, a més hi ha una colònia de corbs marins molt a prop, i aquell punt sí que queda tancat. Tot el que més segueix sent no igual de visitable, millor. Per què? Perquè, per exemple, la setmana passada va ploure, aquell espai que hi coneix i passa per allà, s'entolla. Mm-hmm. Era passar, permetrà passar, per exemple, quan estigui entollat a l'espai.
Ara, potser m'equivoco, però aquesta passera que s'està construint, una passera de fusta, no desnaturalitza l'espai una mica? No sé si ben bé m'equivoco, si no...
Bueno, això ja és opinable, no? Mm-hmm. Però, si més no, una passera de fusta, com les que n'hi ha a tots els espais naturals de Catalunya, i després, per exemple, aquesta passera... Bueno, clar, aquest és l'etern debat, no?, de què fem, no? Si tenim un espai supernatural sense intervenció de l'home, però això són els parcs nacionals. Doñana, aquests grans parcs nacionals, no?, on en teoria la mà de l'home no hi ha de ser present. Un natural és una mica diferent, o un espai natural és una mica diferent. Ha de tenir aquest ús públic. I facilitar aquest ús públic facilitar aquest ús públic és un deure del mateix espai, no? Llavors aquesta passera, bueno, qui vulgui que la vagi a veure, però en la meva opinió no és una cosa que marqui la transcendència de l'espai, perquè l'espai té molts altres problemes i ocupa menys d'un 1% de l'espai total, que són unes 50 hectàrees i són, em sembla, 325 metres quadrats. Vull dir que a nivell objectiu no és transcendent, no? El que suposa dins de l'espai. Ara, si algú li molesta, és comprensible, però realment no té incidència.
En tot cas, servirà sobretot, com deies, per canalitzar aquesta entrada a la desembocadura del Foix, perquè la gent camini per aquesta passera i no per altres llocs on està prohibida l'accés. En tot cas, també es permet l'entrada a persones amb mobilitat reduïda, una cosa que fa molt de temps que no era possible en aquesta desembocadura.
Bueno, és que jo penso que a l'ús públic, una de les prioritats que ha de tenir és l'ús públic per a tothom. Per a persones invidents, amb visibilitat reduïda, amb cadira de rodes, etcètera, no? D'això nosaltres també estem. I aquesta passera, per exemple, permetrà no només canalitzar la gent quan plou, perquè un dels problemes que ens vam trobar és que quan plou, allò s'entolla tot. I tothom salta per tot arreu, salten els tancats i tal. Mm. Però també és normal, perquè no trepitjaràs un bassal, no? Amb aquestes accions de saltar pels tancats, distorbaven a la fauna, etcètera. Llavors, tot això, bueno, hem eliminat tots aquests problemes.
Ara feia referència també a l'ACA. L'ACA ha estat aquesta darrera setmana a la desembocadura del riu Foix, en referència a uns peixos que s'han trobat a la desembocadura morts. Diu l'ACA que és perquè l'aigua ha perdut la salinitat, que necessiten aquests peixos i per això s'estan trobant morts. No sé si vosaltres, que esteu treballant allà a la desembocadura, n'esteu al cas del que està passant.
Bueno, jo no puc certificar res a nivell empíric perquè no tenim ni anàlisis d'aigua, però bueno, tenim una hipòtesi. Vale? La hipòtesi és que la majoria de peixos, o tots els peixos que han mort, són d'una determinada espècie. És una espècie marina, una espècie que és sensible a la pèrdua de salinitat. Llavors, aquesta hipòtesi encaixa amb les declaracions de l'ACA. Però, bueno, jo crec que el que ells van prendre mostres i el que clarificarà tot aquest assumpte seran les mostres d'aigua, a veure què hi ha en aquelles mostres d'aigua. Aquesta hipòtesi té lògica, però bueno, ho hem de demostrar també, no? Tant ells com nosaltres.
Dins del pla de gestió també es treballarà per tenir cura d'aquests fets, per tenir cura de la flora, de la fauna. No només veurem, en aquest cas, senyalització o passeres, que és el que s'està veient ara per ara, eh?
Bueno, aquesta és la vessant d'ús públic, la senyalització de les passeres, però, per exemple, en el tema de recuperació natural, pues, la recuperació del bosc de ribera, que és un bosc de ribera que va des del pont de la C31 fins a la desembocadura. És recuperar tot el bosc de ribera. És una acció directament envers a la recuperació de flora, en aquest cas, que va acompanyada de fauna, no? A més, té un segon efecte positiu, que és que els boscos de ribera filtren l'aigua. I aquestes avingudes que hi ha al riu d'aigües fecals o els contaminants que poden arribar del pantà del Foix, etc., filtrarà. I també és una mesura. L'únic que no entra al pla de gestió és amb el tema dels abocaments, però perquè és que és una cosa que és fora de l'espai natural. És una cosa que és problema de clavegueram, etc. Sí que ho anomena i sí que ho posa com a factor limitant, però no hi pot incidir perquè no tenim marge d'actuació, com a mínim dins de l'espai natural.
En tot cas, aquest pla es farà pas a pas, poc a poc, perquè es necessita molt de temps, 5 anys, comentaves. No sé, les primeres mesures que es tenen previstes per aquest 2019, per on anireu?
2019 és, si es compleix, i clar, com estem enmig d'un cicle polític i tal, és complex de definir, però una ja està aprovada i s'està executant, que és la passera. El que es diu el tancament, no mal l'entengui la gent, és simplement revalissar tot el que ja està balissat, i després la instal·lació de nous cartells, que això ja està aprovat i executant-se. Paral·lelament, tenim la recuperació del bosc de ribera, el projecte, que ja és molt important, que anirà presentat a l'ACA i l'ACA ho aprovarà i segurament previst d'executar-se en el següent any. I la tercera acció és l'apantallament dels ponts. És una actuació en conservació de la fauna, que l'apantallament dels ponts vol dir ficar un tipus de barreres visuals que no són tant per nosaltres sinó com pels ocells, perquè ells puguin desenvolupar la seva activitat sense tenir un contacte visual directe amb l'home, que això és el que a vegades afecta molt a la seva, al seu comportament.
Això, totes aquestes mesures, no sé si, Aron, d'alguna manera es poden extrapolar, es poden portar a altres espais naturals, altres, és el cas del Delta de l'Ebre, el Delta del Llobregat, no sé si cada desembocadura té les seves particularitats o aquestes mesures es poden aportar a altres llocs fàcilment.
Bueno, es poden aplicar les directrius, però clar, les mesures, el desenvolupament de les actuacions són molt concretes i són dissenyades per cada espai en concret, segons les seves necessitats, els seus factors limitats i les seves avantatges. No? Però, a veure, les directrius sí, les directrius són les directrius que marca la Comissió Europea, no? Que és com s'han de gestionar els espais naturals. Vull dir que sí, és extrapolable, no les accions en si, però sí. Però, bueno, per exemple, l'apantallament del pont és una acció que nosaltres, mal dit, vam copiar de les madrigueres, que és una zona on s'ha fet, i no l'hem copiat, l'hem millorat, no? Perquè hem vist que, bueno, el que hem instal·lat allà té uns defectes, doncs nosaltres l'hem millorat. Aquest és l'objectiu.
D'això es tracta també, no?, d'altres projectes que has fet, com és el cas de Calafell, el cas també de les madrigueres, doncs portar-los a terme en altres llocs i millorar-los, eh?
Exacte. L'experiència és un grau.
Aquí, us estava escoltant, perdoneu, però pensava en tot això que fa l'Aron, però que moltes vegades es té molt poca consciència per part de... Ara m'he anat a les taules d'Edaimiel, com que abans us heu anat a no sé quin... M'he anat a les taules d'Edaimiel i la castanya que li va fumar la Unió Europea al govern d'Espanya per no controlar l'arribada d'aigua. Vull dir que aquí moltes vegades parlem, però a l'hora de la veritat no s'hi fa res. I vosaltres, els conservacionistes, els naturalistes, treballeu com animals per intentar que no se'n vagi tot en orris.
Exacte, i és una lluita molt, molt complexa, perquè a vegades aquestes actuacions, inclús tens denúncies de pròpies ONGs o de propis agents que també, en teoria, es preocupen per la natura, però que no anem en sintonia, no? I no veuen la mateixa... El problema dels espais naturals jo crec que és utilitzar-los políticament. Això és un error, no? Diguéssim, com hi ha consensos per exemple, en violència de gènere o consensos amb la fam al món, per posar-me exemples. hi hauria d'haver un consens que les directrius per avançar el medi ambient són unes. Igual que tothom sap que les energies renovables són el futur, doncs ja. No té sentit, no?, que algú estigui dient que no, i el negacionisme, no? Amb natura passa més o menys el mateix.
Saps quin és el futur? Vols que et digui quin és el futur? El futur és una taula amb un combinat i tots tres parlant-ne tranquil·lament. Què et sembla?
A mi és un futur que veig.
Ah, aquest t'agrada més, eh?
Sí.
De fet, aquest és el concurs d'aquesta setmana, no el futur. Quin combinat, eh? El que es deia abans, un còctel.
Quin còctel, exacte.
Quin combinat us agrada més?
De fet, estàvem parlant d'això, eh? Aaron, no sé tu quina paraula utilitzes. Còctel, combinat, què fas servir? Perquè ara estàvem debatent que és una paraula molt antiga, també.
Sí, jo utilitzo el còctel. Còctel o... Sí, un còctel. Un còctel potser és per una beguda més ensucrada i tal, més maquillada, i potser una copa és un cubata normal, no?, li podríem dir.
I quin còctel t'agrada més a tu?
A mi m'agrada molt el daiquiri.
El daiquiri. El daiquiri de maduixa o el daiquiri normal?
El normal, el que vaig provar a la bodeguita de Cuba, a l'Havana.
Doncs el que has de fer, Aaron...
Jugueu amb nosaltres.
Molt bé.
És explicar-ho a Facebook i a Twitter, al Far FM, i allà trobaràs la publicació, participa. Pots compartir-ho amb nosaltres i podràs guanyar una entrada doble pel Festival Sons Solers, que se celebra el juliol aquest estiu.
Molt bé, Didac.
No em deixen parlar, no em deixen parlar.
A jugar.
I encara no hem begut res, eh?
No, sembla que per aquí algun que s'ha begut algun...
Què deies, Ivan? Què deies?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu: fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, A, Quimi, A, Mi, Cap L'Escala.
Per una gestió 100% única en Cap L'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'accés a la vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per L'Escala. En Comú treballem per L'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Com el mar, hauré d'acceptar que sóc feta d'onades. Com el mar, hauré d'acceptar que em puc balancejar. Com el mar, he de confiar...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.